El gall del monestir, amb Josep Gimeno.
Un quart de deu comença, com sempre, aquesta hora la tertúlia del gall del monestir. Avui ens acompanyen a l'estudi Ramon Bernil, Jordi Piella, Josep Maria Balcells. Josep Maria Balcells i Jordi Piella, molt bon dia als dos.
Bon dia.
Avui tindrem un cara a cara. Sí. Amistós, això sí.
Amistós. Com sempre.
No com el partit d'ahir, que no era amistós, que era oficial.
No, semblava amistós una mica.
Sí, per què?
Però poca intensitat per part del Paris Saint-Germain, em va semblar a mi. Però bueno, és una opinió molt personal.
A mi em van dir que això era una prova, algú us estava mirant-ho uns amics a casa doncs, col·lectivament, i un va dir, a partir d'aquest partit sabrem si Luis Enrique es menja els torrons com a entrenador del Barça o no.
Ah, ja sabem que sí, no?
I sembla que
sí.
I sembla que sí.
Els panellets se'ls va menjar, els torrons també, després què queda ja?
Ja no sé.
Ja no...
Bueno, que marxi el... Bueno, jo penso que Luis Enrique va provant coses i no... Tenim una cosa... Ara parlant del Barça és indefinit, no tenim una definició, canviem continuadament de jugadors, continuadament d'estratègies, els jugadors, home, alguns que són molt llestos, que ja sé, Messi... Luis Suárez, això ho capten en seguida. Altres que no són tan llestos els hi costa trobar-se en el camp amb els nous sistemes, com els Busquets o algun altre. Vull dir, bueno, Piqué parla de dolent i baix de forma, que no troba el posto ni en un sistema ni en l'altre, cosa que té la confiança continuada de tal.
El que passa és que això no pot durar molt. És a dir, una cosa són una colla de mesos i de setmanes en proves, i però al final s'ha de consolidar... Exacte. Un determinat model de joc i de...
Bueno, vam veure el Ter Stegen aquest, que amb els peus és genial, amb les mans espero que també, perquè tampoc va tindre moltes ocasions de lluir-se, és a dir, però amb els peus és una cosa genial, vull dir, no...
Segur, almenys.
Sí, amb els peus, és... i a més té una sang freda espectacular, sí, vull dir, cosa que li fa falta, i bueno...
És... No, jo penso que de jove, porters estem bé.
Sí, és jove, sí. A més a més, vull dir, cosa que de porters crec que anem sobrats. Per aquí anem bé, falta la defensa una mica d'organització,
però bueno. Defensa,
sí. Malgrat el Bartra va fer un partidàs ahir.
No. Però Bartra, quan juga bé, en el següent partit no el convoquen o el posen a la banqueta. Jo no sé la meritocràcia on queda.
Crec que de Lliga ha jugat molt poc, si ha jugat algun. Vull dir, en canvi, la Champions el posa sempre. Bueno, no sé, són coses que no sé. La veritat que no entenc la filosofia de l'entrenador, però bueno.
Hi havia gent al camp?
Home, segons ells, que menteixen més que parlen, 82.000. Et puc garantir que 82.000 no hi era ni Arto Vino. Perquè quan hi ha 82.000, jo per sortir del cotxe, que jo parco la Ietà, tinc unes caravanes horribles. En canvi, no vaig tirar caravanes, vaig anar rapidíssimament cap a casa. O sigui que dels 82.000, bueno, suposo que és un target de dir són 82.000, perquè així no sé, els mitjans publicitaris i tot això deu tenir una certa influència. Però la veritat és que menteixen.
I molts francesos hi havia, també. Almenys jo, bueno, del que vaig veure...
Normalment, al camp del Barça, el dia d'avui, degut a que la junta aquesta està... Bueno, el Rossell i la junta aquesta, són els dos allò, estan grans negociants amb les ventes d'entrada, està sempre ple d'estrangers. Sempre. O sigui, jo puc garantir que el meu lloc, a part de gent normal, hi ha un fotiner, quasi un 50% d'estrangers, sempre. No...
El que vaig sentir és que el Paris Saint-Germain només hi havia hi ha un jugador francès només, que tots els altres són brasilers...
Home, és que jo crec que és una franquícia del Qatar més que un equip francès.
No, és una
multinacional...
Una multinacional, exacte.
Una multinacional futbolística. No?
Home, és la primera franquícia futbolística del Qatar i la segona és la llicència. Es diu, hi ha uns... Franquícies i licències, no? La franquícia és el Qatar i la licenciatada és el Barça. Vull dir, són equips dels dos del mateix propietari. De fet, es nota molt que és el mateix propietari perquè el dia de l'Espanyol, a més de fer un dinar de directives, que això és el famós fair play i talante que tant diuen en aquesta suposada junta, diu, doncs van fer, en vez de dinar de directives, van fer un cafè allà a la llotja o no sé què, és una història. En canvi, quan venen els de Qatar, que realment no tenim cap relació, ni a més els volem fotre fora, segons diu un fantasma que hi ha allà, vam anar a sopar el dia anterior al celler de Can Roca.
Mira que...
Veus? Ostres, quina diferència.
Qui va pagar?
Amb el Barça, per suposat. Per descomptat, més que res, perquè és l'equip anfitrió, i en el futbol se sol pagar l'equip anfitrió en el sopar, eh? Però, és cert que com que a Qatar interessa, pues, tal, bueno, pitjor va ser l'any passat, que quan van vindre, no solament hi havia la directiva del Barça, sinó que l'Ajuntament s'hi va abocar, el Trias en persona, va anar al sopar aquest de directives.
El van fer al Palau de Pedralbes,
sí,
pot ser?
Sí, s'ha dit per l'Ajuntament, etcètera, etcètera. Vull dir, aquí, quan venen els de Qatar, que no, són aliats, segons els de la Junta, i els volem fotre fora i tal, igual, aquí es perden tots els oremos a canvi de poder fer, suposo, penso jo que és per intentar fer negocis amb aquesta gent.
Perquè el vicepresident econòmic del Barça, el Javier Faust, té interessos al Qatar.
Ell diu que no, però bueno, escolta, mira, està clar, les coses es demostren amb fets. Per què es demostren amb fets? Perquè quan diu, posaré una querella contra el Benedito perquè ho ha dit, i no la poses. Per què no la poses la querella penal? Per què? Perquè la querella penal comença amb la instrucció. I quan és instrucció, les dades s'han anat entregant totes i es pot demanar tota la documentació. Llavors ja va tirar enrere i va dir, bueno, penal no, potser civil per les paraules que ha dit i que ho pugui provar. Bueno, però també és cert que el civil costa més de provar perquè és impulsat només no pel fiscal i pel jutge, sinó pel interessat que posa la demanda. Pues clar, llavors, com que l'interessat seria ell, pues no demanant molta informació, pues podria passar, però crec que no ha posat ni una ni l'altra, perquè és tan evident que l'Hotel Vela era d'ell, per exemple, i ara és de Qatar Foundation, etcètera, etcètera, etcètera. És públic i notori aquesta afirmació que he dit. Hi ha moltes més. Vull dir, Barcelona és conegut, perquè ell ha comprat solars i ha comprat grans obres i amb un fondos, i aquests fondos que ell manega i o dirigeix, diguéssim, més que manegar, dirigeix, tenen molta participació de Qatar, per exemple. No? És una cosa pública, això també. O sigui que no...
Algun comentari més? No? Doncs tinc un altre tema interessant. El govern de la Generalitat ha pactat amb la Caixa una opció de compra durant 18 mesos dels terrenys on està previst que s'aixequi el complex d'oci Barcelona World. Tot això després que el seu impulsor, Veremonte, hagi renunciat a exercir l'opció de compra que tenia sobre el solar, que vencia aquest dimecres. Des de feia dies, la Generalitat subratllava que Barcelona World tiraria endavant passés el que passés amb Veremonte, insinuant que hi havia un pla B. Aquest dimecres a la tarda, el conseller d'Economia, Andreu Mas-Colell, ha anunciat per sorpresa aquesta mesura amb la qual la Generalitat pretén blindar el projecte. Concretament, la Generalitat ha pactat amb la Caixa que l'administració catalana gestionarà l'accés a terra d'aquelles empreses que optin a una llicència de casino en l'àmbit del centre recreatiu i turístic de Vilaseca i Salou. D'aquesta manera, el govern reforça el control sobre el projecte de desenvolupament dels complexos turístics integrats dins l'àmbit on s'edificarà el macrocomplex, un acord que es plasmarà avui amb la firma de l'Incasòl i de la Caixa a la seu del Departament d'Economia.
Però per mi és una mala notícia. És a dir, aviam, primer de tot, ja vam dir aquí fa molt temps que Veremonte no era capaç de tirar res endavant, entre altres coses perquè és un gran venedor de fum i ha lograt, pues, en principi, vendre aquest fum i no té financiació al darrere. La segona qüestió més important no la té, però l'ha buscada. I què ha passat aquí? Pues lo típic que passa sempre. Unim interessos de la Caixa, que, bueno, la Caixa, més que res de la Caixa, no, dels que dirigeixen la Caixa, més interessos de la Generalitat, dels que manen la Generalitat, home, perquè el negoci el faci el Veremonte, el fem nosaltres, i no la Generalitat precisament. Vull dir, de fet, amb aquest acord nou, ara la Caixa es queda, una part torna a quedar-se part de la promoció, o sigui, la part que els interessa més amb ells, que és la que ja tenen contractada als hotels, i amb el Veremonte, doncs, evidentment, se li ha compensat. I se li ha compensat donant-li dues llicències de casino, que ell les ha vengut a Hard Rock Café, crec, i una altra no sé qui. És a dir, se l'ha compensat...
Compensa la Generalitat.
La Generalitat, sí, ha compensat donant-li, o prometent-li, més que donant-li, prometent-li dos autoritzacions. Aviam, això pot acabar amb un altre escàndol d'aquests així ràpids, perquè, és clar, tornem a estar amb el de sempre. Com pot ser que una cosa que és d'interès públic no es aconsegueixi la requalificació de terreny si la demana un privat? Ara, si la fem en Trencasol, la Generalitat i la Caixa, que és com un soci associat, un soci raro, doncs aquests tres la fem, en 18 mesos la tindrem. Això és constant a tot el país, no és solament aquí, sinó que és constant a tot el país. És a dir, si vas a Eivissa et passa el mateix, i si vas a Madrid et passa el mateix. És a dir, no donant l'autorització, no fent el pla general, no reorganitzant els terrenys, no donant l'ús que haurien de tindre, el pobre promotor queda ofegat, quan queda ofegat el promotor, pues el treu i se'l queda la Cuchipandi.
Josep Maria.
A mi és un tema aquells que m'ha preocupat sempre, perquè és el model amb el qual la Generalitat aposta en un lloc concret i en un sector determinat, i aquí juguen molts interessos, i aquí no sé com cadascú es diu, el sector privat, Veremonte, doncs, va intentar, la Caixa amb els seus terrenys, els ajuntaments, perquè saben que això doncs, és una font d'impostos extraordinari, i la Generalitat, que fa d'àrbit, però no només d'àrbit, sinó que té també les seves pressions i els seus interessos doncs, amb els seus amiguets. I això no acaba de lligar, és una llioli que no acaba de quallar. I el perill és que aquí continuem apostant per un model de joc, d'oci, de turisme massiu, extern i tal, que només rasquin bola, diguéssim, i se n'aprofitin els ajuntaments perquè cobren els impostos corresponents, però que la gent del país jo penso que en quedi molt, molt al marge. I és l'aposta que, bueno, la Generalitat no té quartos per altres coses, però en canvi decideix apostar fort per aquest tipus de sector. El Barcelona World o aquest, doncs, de la costa de Baix d'Ondorada. Per tant, jo penso que aquí no hi ha un debat públic fort, potent, entre, en aquest cas, les forces polítiques, de dir en què ens gastem els quartos, en què apostem, en què invertim, en qui, per treure quin profit. Dir, això no hi és en públic. Aquí veus que juguen uns interessos molt concrets. A la Caixa li interessava vendre... Allò ha aconseguit pels hotels garantir doncs, la venda, però en canvi tota la resta, és a dir, casinos i tot això, doncs queda amb un interrogant que ja veurem, doncs.
No, però jo matisaria això. La primera qüestió, la Generalitat, de fet, no li costa un duro, és una opció de compra a 18 mesos, que per 100 milions d'euros, que em sembla que amb el pobre Veremonte li havien demanat 300, però ara li demanen 100, perquè sap que ho posaran les empreses que vindran a fer els hotels. Vull dir, això, al principi, la Generalitat no tal. L'aposta de la Generalitat està clara.
L'Incasol juga aquí.
L'Incasol és, en teoria, com que la Generalitat no pot tindre immobles i tal, l'Incasol sí, doncs ha de firmar l'Incasol. Però l'opció de compra és a un any i mig, que aquest any i mig de moment no paga res, vull dir, perquè l'opció de compra és un euro, em sembla que és, i a 100 milions d'aquí un any i mig.
És per guanyar temps, l'operació?
Sí, clar, per aconseguir la requalificació que no li hem volgut donar al privat i ara la traurem en un any i mig, això està clar. Ara, una vegada així, quin és el model que preveu la Generalitat?
Home, de qui depèn la requalificació?
De la Generalitat, lògicament.
Sí, sí. I per tant, doncs, aquí...
100%. Ara, clar, per això ja la tindrà d'aquí un any i mig. Vull dir, com estranya que no l'hagi tingut abans, però suposo que perquè doncs, era una iniciativa privada d'un que no interessava. Ara bé...
Que si hi ha un canvi de govern, de situació política i tal, no, tot això se pot anar a l'hora, igual.
No, segueix no. Igual. Aviam, la gran importància del procediment és que farem un lloc turístic aquí, que generem molts llocs de treball, que és la prioritat que té el govern intentar salvar el màxim possible de llocs de treball. O sigui, aquesta és la realitat, tal, el tema joc,
realitat,
tot això és un tema secundari. No, excusa no, realment dona molts llocs de treball, potenciarà Port Aventura enormement, això també és cert, perquè creem un complex d'oci molt important i això és l'oci aquest... van a jugar al casino o van a on sigui, però també aniran a Port Aventura i els seus parcs del costat. O sigui que, al principi, el tema de, com a plantejament de negoci, tenint en compte que nosaltres no estem capacitats per fer res més que turístic, vull dir, em sembla a aquest punt molt, molt, molt viable i positiu, i que m'estranya que no s'hagi donat més prioritat i més acceleració per poder-ho fer com a interès nacional. Són molts llocs de treball, molts, i clar, això atrau a qualsevol que interessi. És a dir, no podem dedicar-nos a produir fàbriques, entre les coses, pel cost de la llum. És a dir, mentre continuï el cost de la llum com està, no podem fer ni una sola fàbrica, el cost ens en va. L'únic que ho podem fer és amb salaris molt, molt, molt baixos per compensar el negoci de la llum. És a dir... el sector turístic és l'únic que ens funciona de moment i és el que hauríem d'explotar, i que m'estranya que no estigui fet ara. Bueno, em sembla escandalós que no estigui fet el dia d'avui, però bueno, com que ja n'hi he vist diverses d'aquestes, no serà la primera.
Però Enrique Bañuelos no era un personatge amb un historial precisament impolut. De fet, aquí me recordo que ho havíem dit, no?
venia sí. ja amb un currículum una mica... No?
Sí, estafar tothom.
Tocat.
Per sí, això, però més que estafar, no sé si es diu estafar, perquè enganyar tothom, vull dir, o sigui, és un venedor importantíssim, un gran venedor. O sigui, jo
de fum?
De fum, sempre fum, és el que ven, vull dir, bueno, de fet, és un gran venedor perquè ven fum. Si jo porto la Mercedes, per dir, i ven cotxes, és molt fàcil vendre cotxes, no? Vull dir, si el tinc allà, l'ensenyo amb aquell senyor, el prova, i diu, li agrada, però en aquest cas, li ven un cotxe que es farà d'aquí 6 mesos o d'aquí un any i que serà molt maco i virtualment l'ensenyo amb l'ordenador. Aquest és el famós personatge i que ho fa molt bé. Per cert, que ho fa molt bé, és un crac, ho ha fet aquí, ho ha fet als Estats Units, ho ha fet a tots els puestos, és a dir, que no tinc res a dir contra ell. És un gran venedor, però li falta la segona fase. Si a sobre li desmuntes la segona fase, que és el recolzament per aconseguir financiació, i clar, jo que conec els fondos internacionals, plantejar una inversió, a dir, no, és que els polítics espanyols o catalans, en aquest cas tothom va junt, ens donaran permís per fer, vamos, els fondos diuen, no, espanyol, no, miri, deixi-ho córrer. Quan ho tingui, ja vindrà.
No, és que jo m'hi perdo perquè és a dir, a mi em costa molt veure que el país que tenim tants problemes i ens costa molt d'engegar l'economia productiva, apostem molt per uns sectors que sí que no sé quina...
No podem apostar per
allò. No sé quina rendibilitat tenen, i quan es parla de centenars o no sé quants llocs de treball, dir primer quin tipus de qualificació de treball hi haurà, si són d'aquí, si venen de fora, què acaba, és a dir, quan acabem garballant el que ha quedat aquí de tota aquesta inversió, ja veurem qui s'han aprofitat, si simplement l'especulador de torn, doncs, és a dir, jo, basar un sector, diguem-ne, lúdic del joc i d'una manera forta, i realment...
És l'única solució que tenim, no tenim res més.
Model, bueno,
és una espècie de Las Vegas, però a Barcelona, Catalunya, sí. Per Europa, és a dir, Europa ja no haurà d'anar a Las Vegas a jugar i a fer aquestes tonteries.
I de veritat, no hi ha cap alternativa?
No hi ha cap alternativa.
Qui va, Jordi, qui va a Las Vegas?
No, molta gent. Jo conec molta gent que hi ha anat de viatge per curiositat, sí. Jo no hi he anat, però hi ha molta gent que sí que hi ha anat i no, pues hi ha jugat un dia sol. Clar, Las Vegas té una sèrie d'espectacles, per exemple, entre cometes, Sir Elton John, no? Va estar actuant en 6 anys seguits en un casino a Las Vegas, és a dir, els contractes allà es fan per anys, 5-6 anys, és a dir, que hi ha moltes més activitats lúdiques que no solament el joc. És cert que el joc és la part primordial, però també hi ha casaments amb l'Elvis Presley i no sé què, i coses d'aquest tipus, que és tot lúdic, divertiment i tal, que és l'única opció que tenim, és a dir, no podem, com podem plantejar una fàbrica
lúdic,
nosaltres?
Lúdic, divertiment per un nivell, per un sector social determinat,
bueno, l'altre és capacitat... que, escolta'm, la nova societat que ens porta actualment és exactament això, vull dir, una societat on hi ha gent que podrà fer aquestes coses i gent que no podrà fer absolutament res. Jo crec que el problema és de cada dia són més grans els problemes, cada dia hi ha més delinqüència, no us ho podeu arribar a imaginar a com està el tema de delinqüència. És un tema espectacular i per la necessitat, possiblement, d'aquesta gent de poder viure d'algú. Però vull dir-te que tot aquest món que hi és a la política es porta, és a dir, l'esquema és jo mano, faig negocis, cada vegada els rics són més rics i els altres cada vegada són més pobres i anem a eliminar la classe mitja.
Sí, sí. I anem apostant per reforçar aquest sector minoritari, cada vegada més minoritari, que té més poder adquisitiu, que té doncs unes avantatges fiscals com es vulgui, i la massa immensa doncs de gent doncs està mirant-s'ho i però doncs què, jo...
Nosaltres, per exemple, per un grup molt important del textil espanyol, Julio Jefe és el màxim, un dels més milionaris d'Espanya, es van demanar un estudi sobre la realització d'una fàbrica a Catalunya perquè insistíem nosaltres que amb la mà d'obra actual, nosaltres que treballem, bueno, que tenim despatx a Xina, la mà d'obra de Xina va augmentant, estem molt equiparats, és a dir, podem estar bastant equiparats. Vam intentar dir, doncs farem la fàbrica, allà problemes de cèntims no n'hi ha, i d'alguna manera no vam poder tirar el procés endavant per dues raons molt importants. Una, traves administratives, aquesta és la realitat de l'Ajuntament i de la Generalitat en si, en la zona on volíem ubicar-ho més o menys, que seria a costat de les oficines ells, perquè si ho han de fer-ho molt lluny, tampoc és, i segona i molt important, el cost de l'energia elèctrica. I no hi ha manera, llavors l'energia elèctrica és quasi un 60% superior al que està a França, és a dir, clar, doncs, ens anem a França amb treballadors espanyols, és una altra solució, vull dir, clar, solució, ells acaben fent-ho, doncs on? A Marroc, a no sé on, i clar, al final els critiquem, no? fan a, allà, bueno, però clar, estudiem el tema de la llum en sèrio, no? El que no pot ser és aquest tema de la llum, vamos, però bueno, és igual, fer cap els que estan allà estan per fer negoci i no per governar el país.
Però no només per posar fàbriques, perquè la factura de la llum quan arriba a final de mes, casa de cadascú, sí, vaja,
evident,
primer intenta entendre què estàs pagant, no? O la quantitat exacta, la saps, però el concepte pel qual estàs pagant la factura de la llum és un autèntic, vaja, laberint, que si algú troba la solució...
Bueno, sí, sí, diria que... bueno, despatxos com el meu estan preocupadíssims amb el tema de llum, perquè, clar, pagar 300, 350 euros paguem 1.000 euros. Eh? Ah, o sigui, si dius, bueno, 1.000 euros cada mes de llum, doncs, home, tinc moltes coses, però, vull dir, la veritat, molt preocupat, perquè no pot ser que et rebus de llum, i això, ningú diu res, aquest país ningú diu res de res, vull dir, tothom va a la que salta, i, evidentment, a fer tots els trepitgeus que pugui.
Encara l'hauran de nacionalitzar, el sector.
Bueno, no, això ja és l'opció Podemos, però bueno, no, mira, no...
No ho dic perquè es va privatitzar, en teoria, no. Els preus havien de ser menors i més competitivitat, però no es va privatitzar.
De fet, la Caixa...
No, es va cedir als amics.
La Caixa, en la seva època conservadora i bona, no que entressin gent a partir de Vilassau, la cosa ja es tomba, ja comença a ser preferent els negocis privats que no la institució, quan abans de Vilassau sempre havien sigut els màxims accionistes de les elèctriques, de l'aigua, tal i qual. I quan mires els actes de la Caixa Antiga, a les inversions inicials d'aquestes es deien que eren sectors bàsics pel país, en els quals ells, des del punt de vista pseudo-fundació, pseudo-caixa, vull dir que no era fundació, però era un estil social, podien garantir que aquests serveis seguirien oberts a la gent i tal i qual. I, per contra, quan parlaven de la part financera, deien però que possiblement seran nacionalitzats, amb el qual la rentabilitat nostra també serà elevada, la seguretat amb la recuperació dels calés serà garantitzada. I, fins i tot, ho tenien això els senyors de la Caixa d'any on s'ha, no? Entens? Després ja s'ho van vendre, lògicament, i ha entrat tota la debacle.
Tinc més temes. Anaves a dir alguna cosa, perdona, Josep Maria?
No, que jo penso que aquí hi ha uns sectors en aquests moments que estan gestionant tots aquests reptes i aquestes apostes i tal, però que en el camp polític ens podem trobar, no sé si d'aquí mig any o d'aquí un any o no sé quan hi hagin eleccions en aquest país, amb una composició i amb una correlació de forces que obliguin a revisar tots aquests projectes i aquests models, si depenen realment de la política institucional. I, per tant, tot això podem anar parlant, però mentre... És a dir, això està encallat, i està encallat, i dius, bueno, ara ens donem 18 mesos més, ja veurem si això ho gestiona... Bueno, la Generalitat ho gestionem nosaltres, però la Generalitat avui són aquests, i demà passat poden ser uns altres. I escolta, veurem llavors quins interrogants
no
hi posaran.
El contracte de la Caixa, que jo conec molt bé el contracte de la Caixa per haver sigut... Pos de la Rosa, un dels gestors de Gran Tibidabo, per intentar reflotar l'empresa i salvar els petits accionistes o el que quedava, contactes a la Caixa en Port Aventura, per exemple, són extremadament que, vamos, de parte, no? I tenen totes les garanties i més. I aquesta de la Caixa, doncs el contracte, que és el que té l'opció de compra, doncs serà igualment que no hi haurà partit que el tiri enrere, salvo una indemnització 6 vegades superior. És a dir, el model no tal. Segona, els municipis d'allà tots ho volen. Sí. Tercera, el país ho necessita. Necessita alguna inversió d'algun tipus d'aquest tipus. Així és majoritària, en molts llocs de treball, perquè si no, al final, no sé, jo... Pobre de mi, l'altre dia anava pel carrer i em van presentar la filla d'un matrimoni amic meu i em diuen, no, és que estudio ADE. I vaig pensar, ostres, estem traient no sé quants mils cada any d'ADE, i què faran aquesta gent?
No, d'ADE i de tot, eh?
De tot.
Però, de periodisme, d'infermeria...
No pensava, bueno, d'ADE, escolta, si ja cada vegada hi ha menys empreses, no sé què faran, vull dir, pues, o van fora, que és el que més correcte, o aquí no tenen cap tipus de futur, és a dir, nosaltres mateixos tampoc tenim gaire futur. Vull dir.
Però això no ens preocupa, això? De dir, no
hauria de preocupar-se, sí, hauria de preocupar-se, però l'Estat central no ens hi preocupa, que és el primer motor que hauria d'impulsar això. No, Catalunya no pot fer res. És a dir, amb un pressupost que realment la gestió del pressupost crec que és el 7 o el 8%, el resto ve donat de gas, despeses fixes, aquest no pot fer absolutament res.
Paraules d'ahir de Miquel Iceta. El principal problema del nostre país és en aquests moments l'atur massiu, el fortíssim increment de les desigualtats i de la pobresa i la manca d'oportunitats, especialment entre la gent més jove i els aturats de llarga durada. Aquest és el problema més important de Catalunya i no és precisament del que més se'n parla.
A veure,
que era una crítica... Escolta, Oriol Junqueras i Artur Mas.
Està clar, està clar. És un tema que tenim tots clar. I està molt bé la definició, que jo l'he pogut dir ara fa 2 minuts, per exemple, molt bé. Ara, quines mides fem per solventar això? Perquè després venen uns paios que no són ni empresaris ni res, que són gent col·locada a les empreses, altos ejecutivos, que van en avions privats, com els de Telefònica, els de no sé què, ens donen una classe un dia magistral dient que això de l'atur és molt fàcil d'arreglar, que es pot fer no sé què, però esto, que esto chupao, va dir. Bueno, pues no he vist cap acció coherent. És el mateix que l'Iceta li diria, això em sembla molt bé, però diguem, què és el que pensem fer perquè això funcioni?
La radiografia està bé.
Clar, està bé.
El problema és el diagnòstic, diguem-ne, no? Però després dir la terapèutica d'això, és dir, com, què fas? Ah, no? Quina resposta dones?
És com els economistes, que jo sóc un d'ells, diria que les radiografies en sabem fer la Bíblia. Que sàpiguen fer respostes als problemes són molt pocs a Catalunya, vull dir, tens, això també t'ho he de dir. És a dir, agafes una empresa, l'analises, i bueno, l'anàlisi de les empreses te'ls farà tothom perfecte i el que s'ha de fer, i tal, però solucions d'allò, pocs. Vull dir, o sigui, això és el mateix que l'Iceta, és a dir, no, per mi no em val, això està molt bé, vull dir, bueno, tothom explica aquests problemes, però ningú diu com ho he de fer. Això és com quan els pressupostos, home, la meva indignació és els pressupostos, que jo m'extenc, jo voto a favor, però escolta, em presenta'm un pla alternatiu i digues, mira, veus, aquests de sanitat els tancaré. I com ho tancaré? Tancant aquest hospital, perquè vull fer-ho i donar-ho cultura. Vale, pues explica-m'ho i així sabem tots a què jugues. Perquè, diu, no, tancaré TV3, per exemple, i això ho destinaré a sanitat. Però no poses a sanitat, no, per no palmin. Pues digue-ho, perquè l'altre és demagògia pura i, bueno, i anem tirant així amb demagògia i així ens va. Per cert, tinc que dir que la conferència del Mas, entenc que no l'ha entès quasi ningú. És a dir, el nivell intel·lectual dels polítics és quasi zero. Vull dir,
no, jo el que no entenc és perquè tots han de fer conferències ara.
Bueno, perquè són com anells petits.
I ara tots... qui li toca després al Joan Herrera, no? Em sembla dilluns, sí, em van dir, o dimarts, sí, sí, o la setmana, sí, sí, que ve, vaja.
Com anells petits.
I d'alguna manera llavors s'ha de donar també, entre cometes, no? En directe, doncs, per Catalunya Informació, per l'altre, perquè no sigui dit que...
Ah, que no, que exacte.
Els altres.
Com anells petits.
I a partir d'aquí, doncs, em volia que fa por. Dir, estem on érem. Dir, és que el problema és que no avancem. Jo em preocupa. Dir, jo...
I a més hem tingut aquesta setmana declaracions de Francesc Homs que posava aigua al vi i que l'avançament electoral queda molt en dubte.
Jo no sé si era tàctica, era
vols dir que potser una mica per dir, la tinta del calamar per l'artista?
Sí. I mentrestant, doncs, dir, no es veuran ni demà, ni demà passant, ni les primeres setmanes. I resulta que doncs, ahir es van veure. O sigui que l'Homs fa la seva
feina.
Estratègia doncs, de despistar. Però el que és veritat és que cada vegada hi ha més pressió, és a dir, Unió Democràtica ja d'una manera molt explícita.
Ja es poden presentar sols, per mi ja es poden presentar sols.
Sí, però vull dir que està clar, vulguis o no, és una veu que se sent, bueno, perquè aquests sí que
el
sonen, i diuen, no, tu escolta, aquí hem d'anar fins al 2016, nosaltres som partidaris no pas d'eleccions
anticipades. No, és un partit més, i ja està, i ja donarà l'opinió al president, però, i el president decidirà.
I la cosa està així, estem igual, i portem... Mira, avui fa un any just que es va decidir la pregunta i la data del 9N. Ha passat un any i bueno, hem fet la consulta, però tots els grans reptes doncs, de si la unitat dels sobiranistes, de si tots junts i ara sí que ho farem i això és demà passat i tal,
penso que estem igual.
No, igual no, home, ja avançaran. Espero que avançaran, si no quedaran en ridícul. És a dir, el que tinc clar és que el govern central el que està fent és al revés, eh? Una reorganització cap a dintre espectacular i un abús de poder espectacular. Vull dir, el dia 24 de desembre s'aprova, per exemple, la llei del bon govern de les societats. Bueno, doncs una societat qualsevol soci que no estigui d'acord té un any per impugnar els acords d'aquella junta. Això sí, si cotitzen en bolsa, que són els de Cuchipandi, aquest no, 3 mesos. Ah, dius, hòstia, però quina... Però què passa aquí? Vull dir, escolta, volen fer unes coses amb bona finalitat, des del punt de vista de dir, bueno, anem a fer coses per bona finalitat, però quan arriba els senyors, això ho deuen donar als banquers de turno i aquests pues, fan les seves modificacions. Vull dir, ja està. I és, així és com va l'assumpte del govern, vull dir, no, ni més ni menys. És tot a l'horaris comercials. Per què s'impugna la llei d'horaris comercials? Home, de veritat, a ells no els hi preocupa gaire, des del punt de vista central, que aquí obrim uns dies o unes rebaixes. No els hi preocupa gaire. A qui li preocupa, de veritat, és el Corte Inglés. Que el seu sistema informàtic té que anar separat del de Catalunya i això és un cristo de nassos. Vull dir, i vol unificar els criteris i aquest és l'impulsor de tota aquesta història. Vull dir, i ja està, el Corte Inglés pues, ha trucat amb el Rajoy i ha dit, cony, no pot ser que Catalunya tingui tot Espanya una grande libre, solo faltaria que unos... A veure si iran a Madrid a comprar rebajas. Home, això els hi tindria que interessar molt als madrilenys, no? Que els catalans anéssim a Madrid a comprar perquè tenen ells abans les rebaixes, dic jo. Vull dir, malgrat que jo particularment soc partidari de l'horari lliure, però bueno, vull dir, més que l'Amèrica, però em sembla molt malament que s'impugni, perquè jo cato les majories, vull dir, si ells opinen així, doncs bueno...
Una altra qüestió. El Consell General del Poder Judicial va acordar ahir treure a concurs la plaça que ocupa el jutge Pablo Ruz de l'Audiència Nacional Espanyola. L'òrgan de govern del jutge es va incloure en el macroconcurs pel qual s'ofereixen 364 llocs de trasllat, una clàusula que permet al jutge continuar amb la seva feina fins que es tanqui el procés de corrupció que investiga, sobretot el cas Gürtel i la seva derivada, els papers de Bárcenas. La decisió té, tot i això, algunes arestes. El Consell li permet continuar fins al març del 2015 i a partir d'aquell moment, i quan s'adjudiqui la seva plaça, podrà continuar com a jutge de reforç, només si ell ho demana expressament. Ara falta veure si el magistrat accepta seguir en aquestes condicions.
Bueno, tenons compte...
Que el jutge titular no torna a la plaça. És a Londres i ha dit que no torna.
Sí, qualsevol torna, sí. Va, tampoc tornaria. Seguiria a Londres i anirà cobrant el doble, perquè, clar, resulta que...
Però si ha anat encadenant aquests sis mesos, sí, ara perquè surt la plaça...
Perquè ha renunciat a la plaça i es queda definitivament allà. Sí. I ell aquí es crea una nova plaça, que també dic jo que el Ruth podia...
No hi ha cap operació política per apartar-lo del cas?
Sí, clar.
Home.
No, pregunto, perquè... Clar, sembla que...
El que passa que s'ha de fer d'una manera tan elegant, sí, perquè en un moment en què per una banda fas tot un discurs de transparència, de denúncia de la corrupció, que nosaltres som els més beligerants amb aquest tema i tal, tu no pots aparentar de dir aquí ara farem una jugada en què em tapin tota la merda que tenim doncs, relacionada amb el partit. Per tant, han de fer una cosa que es dissimuli. I ja veurem, aquí hi ha uns mesos que el jutge Ruth pot acabar la instrucció, almenys sembla, la part de Gürtel, i per tant doncs, quedaria el paquet gros, que és aquest, doncs, listo per judici, o no. És a dir, si ell demana continuar i passa com a suport, diguem-ne, del titular, no vol dir que ell continua encarregant-se d'aquests casos que ha estat fent la instrucció. Dependrà del jutge titular si accepta de que s'encarregui d'aquestes històries.
Bueno, la veritat és que solen donar els de reforç, els donen autonomia total al company, perquè s'entén de reforç i no adjunto, no estàs per sota, estàs al mateix nivell, és de reforç, vol dir tinc molta feina i em porten un altre jutge, i aquí, entre ells, la veritat és que no es molesten gaire. Jo crec que, mira, el tema és acabar el procés del Ruth,
Bárcenas i
ja està. A partir d'aquí...
Gürtel, Bárcenas i Pujol.
Exacte. I aquí els passo a un altre jutjat, el jutge que haurà de fer el judici i haurà acabat la seva feina. Ja està. el judici veuràs que és molt diferent, perquè es passarà com el procés aquest final de la infanta, no? L'anirem traient.
Quan surt de l'infanta, per cert?
El pobre home ha dit que quan pugui, perquè clar, encara no s'han entregat els escrits del senyor Roca, que està dient tantes coses, però els escrits no els entrega, i el de no sé qui més. Falten dos escrits concretament, i fins que no té tots els escrits de les partes no podrà fer l'auto definitiu. Però com diu ell, jo m'ho vull treure el més aviat possible, és a dir, perquè també es vol jubilar immediatament, vull dir, i no em puc jubilar per aquest cas, vull dir, però ja m'ho trauré de sobre.
Sí, però és d'aquelles coses, la impressió és que després de tot l'historial que ha tingut el jutge instructor...
Al final ha afluixat, sí.
No. Jo penso que no pot afluixar, doncs.
No hauria d'afluixar, no hauria.
I, si vol passar a la història, diguem-ne, una mica, com no, un home valent, clar, home, si perquè ha aguantat fins ara...
Li hem anat posant tot tan bé...
Totes les traves i tal, però
va, si li hem posat tan bé que ara ja no queda més remei que dir que no va a la infanta, perquè clar, si no l'acusa ni el... És un falta, és cert que aquella sentència és una falta de respecte total i absolut a la gent, vull dir, no, i a la justícia. És a dir, això que no t'acusi el fiscal i que no t'acusi la hisenda o l'estat en si amb algú, sí. I un privat sí, aquell privat ja no mereix cap tipus de respecte. És exactament el que ells pensen de totes les, de tots nosaltres, de vassallos. Sí. Dir, home, més insult que el que hem publicat dels salaris de que el president cobra menys que el seu cap de gabinet, bah, escolta'm, vull dir, aquí... No,
sobre el paper.
Soc tonto, i tant. No, si realment crec això és que soc tonto, idiota, i el que més vulguis dir-me. És a dir, no estic capacitat per estar ni venir aquí a la ràdio ni res de res si m'ho creies. Dir, sí,
doncs, però aquí l'alternativa, Jordi, seria de dir, doncs,
hosti, a partir d'això,
el
costa,
senyor dir? President, doncs, li hem d'augmentar el sou, o el senyor cap de gabinet li hem de rebaixar.
No, hem d'augmentar el president, perquè no pot ser que el president cobri 70.000 euros. Però si, escolta'm, si hi ha directius de... Bueno, de la Caixa ja no diem, de la Caixa ja que multipliquen... Bueno, el Brufau deu multiplicar per 10 el sou del cap de gabinet, no del president, o del president.
Vull dir, bueno, i el president Mas, exemple. I el president Mas cobra gairebé el doble.
Clar, perquè és lògic, és que a cert punt dius, bueno, és que com pot ser que el cap de gabinet, però per això que foti ell de president i jo de cap de gabinet, tu, que és molt millor, vull dir, entens? Ah, és a dir, no, ens prenen el pèl de tal manera, això la infanta ha sigut una degradació... I aquí només compta els mitjans de comunicació i que sortirà i els resultats electorals i mentrestant anem fent nosaltres els negociets i això és tot espectacular.
Sobre els sous, per exemple, a Catalunya, el president de la Corporació Catalana dels Mitjans Audiovisuals, el que és TV3 i Catalunya Ràdio, perquè la gent ens entengui, cobra més que el president de la Generalitat.
Sí. Això és el que no pot ser, arriba un moment que no pot ser. A mi m'agrada més ser president dels mitjans de comunicació que no de la Generalitat, perquè la Generalitat està rebent una manta de bufetades que no vegis, i l'altre està de mar de tranquil, vull dir, i a sobre cobra més, però canviem. Ah, és que no, hem d'augmentar els sous d'aquesta gent, pobres, vull dir, ara, escolta'm, primer problema
és qui posa el sou del director general. El posa o entra en la planificació dels pressupostos, perquè això és una institució pública. És a dir, algú ha de donar el vistiplau d'aquests...
Ja, el que passa és que et diria que el que s'ha de fer, i això no ho fan, evidentment, perquè tots són els mateixos, s'hauria de veure el patrimoni del senyor Rajoy o de qualsevol altre ministre, és a dir, Felipe González, Zapatero i ministres igual. Quan va entrar i quan surt. I sobretot al cap de 3 anys d'haver sortit, per exemple, o 5. I mirar quin és el patrimoni que ten i tal, igual. Això, primera, això hauria de fer Hisenda, que no ho fa. Dos, i molt important, incloure dintre del Codi Penal la figura aquesta, l'enriquiment no justificado mentre estàs ocupant un càrrec públic. I això no està al Codi Penal, especialment perquè a més no us interessa, és a dir, més clar l'aigua.
Jordi, jo, com que sóc una mica ingenu, voldria pensar... que si hi ha un canvi més radical de correlació de forces i de partits en unes eleccions d'aquí i d'allà, algú plantejarà aquesta exigència d'una transparència real, no això, aquesta...
Bueno, aquesta web que ha fet el govern espanyol...
Exacte,
que
això vaja, és rentar-se la cara... No.
No sé qui ho plantejarà, perquè, per exemple, Podemos tampoc... És
Podemos ho plantejarà, evidentment, perquè de moment no té coses per amagar. Com però a molt...
No, dos o tres coses ja li han tret, més...
Sí, home, sí, però tots escandalitzats perquè un xaval cobri 1.800 euros per fer uns estudis a la universitat.
Per no fer-los.
Per fer-los d'una manera diferent de com havien pactat.
Collons, em sembla una barbaritat.
Una barbaritat.
Ah, no pels 1800, sinó pel 1800, fet.
Pels 1800.
Ah, per un senyor que va dient que soy honesto i tal, igual, a mi particularment, i això és una opinió molt particular, que no tinc, ja ho sabeu, que no tinc cap simpatia a Ciutadans. Però l'actitud d'aquell senyor de Ciutadans, que va ser imputat, i va dimitir a les 2 hores de ser imputat, em sembla honest.
Senyor Canyes.
Sí.
Però senyor Canyes ha estat recol·locat ara com a assessor del grup del Parlament Europeu de Ciutadans, o dels dos diputats que
són
tres,
diputats, sí.
I ell continua vivint dintre de l'estructura del partit, amb un no sou que arriba del Parlament Europeu per aquest senyor. Vull dir, sí, que els partits t'agafen d'un lloc i et col·loquen...
No, però va dimitir del lloc que estava, que és el visible.
Sí, però vaja.
I, evidentment, ja saps tu, els partits, el Cuchipandi no es deixa mai a ningú penjat. Vull dir, això, oblidem-ho. Jo he sentit afirmacions amb sopars de futbol, que no tenen res a veure. Vull dir, tu ara on t'estàs? Un que coneixia aquell. Vull dir, jo estava a la mateixa taula, no coneixia absolutament a ningú. I recordo que li diu, no, ja saps que jo tinc enfrentaments amb el Duran. Ja, dic, amb el Duran? Ah, mira, un tema vaig passar molt fi.
De seguida, Jordi, les orelles...
Exacte, i tant, i tant. No, m'ha fotre fora, diu, oh, però m'ha salvat el cul a Ortega i m'ha posat a mi d'assessor i no sé. Bueno, sí. I això què és? I fas alguna cosa, ja? Bueno, alguna cosa. Bueno, doncs és exactament, aquesta Cuchipandi viu així. Però no ens enganyem.
Però aquest és una tampoc hem sigut capaços ni de denunciar els mitjans.
Ningú.
Tu tens institucions com la Diputació, amb què hi ha un acord multipartidista, amb què aquí es paguen sous, es paguen assessors...
Motxilles.
Motxilles, bufandes...
Això ho van tallar tot, eh? I
com que tots suquen...
Això ho van tallar-ho, eh?
Com que tots
això suquen... Això ho van tallar-ho radicalment. Sí,
això,
sí,
el tema de les motxilles, va haver una denúncia per part de Solidaritat Catalana que va arribar i no se n'ha sabut res més.
Com que tots suquen, doncs aquí no passa res.
Va tallar radicalment, això.
A mi m'explicaven una anècdota de la Diputació, que coneix, que diu que quan entraven nous representants a la Diputació, de les primeres coses que els hi donaven era la llista de restaurants on hi havia tracte de favor...
Hi ha una targeta perquè puguis utilitzar-la tu.
Però vaja, els representants polítics, el primer que els hi han de donar quan arriben allà és la llista de restaurants perquè puguin anar a dinar... No sé.
Jo recordo que quan vaig entrar al Gran Tibidabo, això t'ho explicaré una anècdota, sapiguem com sóc jo, quan vaig anar al Tibidabo a visita, quan vaig pujar pel funicular aquell blau, no sé com, el moment que entrava... precisament per mirar defectes i coses així, hi havia 3 azafates esperant-me a mi, senyor Piella.
Vaig dir, caram!
Què pinta? No, és que és VIP i els VIPs aquí tenen un tractament especial, no haurà de fer cues. Mira, escolti'm, s'ha acabat això. Vostès estan aquí només pels VIPs? Doncs ja poden agafar la porta i tots fora. Vaig arribar al Consell d'Administració i vaig dir, escolti'm, eliminem el tema VIPs, aquí paga tothom, aquestes nenes que es dediquin totes fora i adéu. Vull dir, esclar, s'ha acabat el problema. Vull dir, nens, no tinc per què anar a mirar precisament. Clar, a mi el que menys m'interessa és anar amb 3 policies a darrere que em diuen...
Els polítics necessiten tenir cromos per repartir.
Bueno, sí, doncs, no és la meva filosofia, així ens va.
I així ens va.
Escolti'm, ho hem de deixar aquí perquè gairebé són les 10 i hem de plegar. Josep Maria Balcells i Jordi Piella, moltíssimes gràcies per haver vingut i fins la setmana que ve.
Vinga,
que vagi bé.
Adéu.
The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people passing by. See friends shaking hands, singing, how do you do? They really sing